Passen 3 minuts i mig del punt de 6:45 de la tarda i amb la Suia, que tant de bo que hem escoltat tots traient la ràdio al balcó, al carrer, ara ens endinsem en una altra aventura. No és l'aventura viral que ens proposava tot just fa una estoneta la nostra companya Dona la Torre, Raquel Martínez, sinó que és una aventura que ens ha d'ensenyar a guaitar per la finestra i a fer-ho amb optimisme, perquè tot anirà bé. Saludem a la nostra companya de Ràdio Montblanc, Jordina Moix. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Edu.
Què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, la veritat. Avui m'ha arribat un regalet i estic molt bé.
Ah, sí? Escolta, què t'han regalat?
Bueno, m'he fet un autorregal, un rellotge d'aquests. Per fer esport, que són.
M'ha arribat un regalet, diu. És a dir, que ella s'ha comprat alguna cosa i per sentir-se més bé de la despesa, diu, no, m'han fet un regalet. Un rellotge per fer esport.
Sí, 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 un smartwatch d'aquests, mira.
Ah, molt bé. D'aquest que compta les pulsacions, les passes que fas aquests dies de confinament,
ah,
el que dorms... Vaja, vaja, vaja. Escolta, si després el vols posar en marxa amb la nostra companya Ariana de la Calle, que ens farà la sessió esportiva, com sempre, pròpia per aquest dimecres, tu entres i ens ho expliques, a veure què tal et marca el rellotge mentre fas els estiraments.
Vinga, va, ja us ho explicaré.
Molt bé, molt bé. Deixem que saludi també el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Requesens. Adrià, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què? T'ha arribat algun regalet a tu o no?
No, ara reia. L'autoregal de la Jordina està bé, això. També és una forma de ser positius amb un mateix, clar que sí.
Molt bé, no? Mira, ella se sent bé perquè li ha arribat un regalet, contenta, aquests dies així de Setmana Santa amb el seu rellotge. Molt bé, molt bé, escolteu, doncs res. Per cert, us ha agradat la Su i el tant de bo que hem escoltat avui com cada dimecres amb aquesta iniciativa de treure les ràdios al balcó?
Sí, és divertit.
Molt bé, doncs escolteu, dimecres de la setmana que ve més, així que aquells que avui no hagin pensat, no hagin recordat en que havien de treure la ràdio a la finestra, al balcó, al terrat, per gaudir de la ràdio local, de la bona música en català i de passar una estona més agradable d'aquest confinament, que es vagin preparant de cara a la setmana que ve. El dimecres, en aquesta hora, tornarem a treure les ràdios al balcó. Dit això, escolteu, en aquest espai tenim unes col·laboradores que cada dia ens fan un seguit de recomanacions perquè aquests dies de confinament, pels infants sobretot, però també pels que no ho som tant d'infants, tot i que el caràcter de vegades també l'hi tenim, siguin una miqueta més agradables, no?
Uh-huh. I avui tenim amb nosaltres a la nostra mestra, la Carme Torres. Molt bona tarda, Carme.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, l'altre dia ens parlaves de decorar ous de Pasqua. Avui què? Seguim parlant de Pasqua, Setmana Santa, de la Mona, de què parlarem avui?
Bueno, no massa, eh? Anem a parlar de música. Ja que avui fèiem això de la ràdio al carrer, doncs fem una proposta musical, també.
Val? Doncs endavant.
Doncs avui parlem de música i d'ordenar. A partir de la idea de que molts han tingut aquests dies d'ordenar fotos, arxius i etcètera, també els han pogut sorgir la necessitat d'ordenar cintes de casset o DVDs de música antics i en desús des de fa temps i temps. Per això, i una vegada els haurem remenat, podem fer-nos el regal d'escoltar música de quan els pares o els avis eren més joves. Ens sorgiran cançons molt variades segons els estils de cadascú en les èpoques de joventut. Segurament també sortiran músiques més universals en formats antics que els nens petits, acostumats a l'Spotify i a descarregar-se la música per internet, no estan acostumats a veure. Per tant, podem explicar-los-hi com ho fèiem nosaltres per gravar música des de la ràdio. I mentre escoltem aquestes músiques d'anys enrere, podem fer dues coses relacionades també amb la música. Una, per als més petits, entrar a la pàgina web del grup de música El Pot Petit, on ens ofereixen molts, molts recursos relacionats amb el grup i les seves cançons, com caretes per pintar, làmines per pintar, patrons per fer vestits, retallables de personatges i fins i tot bases instrumentals i partitures. I una segona opció, no tant per no tan petits, però també, consisteix en construir instruments musicals. També seguint les recomanacions dels estudiants de segon de grau d'educació infantil de la Universitat Rovira i Virgili, que han creat una pàgina anomenada La canalla es queda a casa. Es tracta de fer amb materials assequibles i de primera mà instruments que ens permetin seguir el ritme de les cançons, com per exemple flautes amb canyetes de beure els refrescos, unes castanyoles amb cartró i xapes de cervesa, o uns tambors petitets amb pots de llauna o de vidre, globus i pals xinesos, o un pal de pluja amb els rotllos del paper de cuina, escuradents, globus i llenties o arròs. I també maraques amb ampolles de plàstic i llenties. Tot. Hem decorat el nostre gust amb els retoladors, els gomets, els celos de colors, el que vulguem.
M'agrada molt aquesta proposta d'avui, vinculada amb la música, amb aquests formats que alguns donen ja per oblidats o perduts, i vaja, d'aquest foment també de les nostres habilitats musicals amb els instruments. Carla,
sí,
t'agraïm moltíssim
això,
que hagis acceptat la trucada un dia més. Escolta, tu la conserves encara la platina de caset, però?
Diria que sí.
Aquest serà el problema de moltes altres famílies, si volen aplicar aquest consell d'avui. Bueno, Jordina,
no
comentaves alguna cosa?
Sí, deia que aquests dies que seguim confinats segurament en parlarem amb aquests estudiants d'universitat amb aquest projecte.
Doncs molt xulo. Jo el vaig descobrir i la veritat és que molts ànims en aquests estudiants. Seran bons mestres.
Va, que contactarem amb ells per veure si els propers dies poden ser aquí amb nosaltres i compartir una bona estona de ràdio. Carme Torres, gràcies un dia més per acceptar la trucada del programa. Escolta, que vagi bé aquest cap de setmana llarg que tenim ara per endavant. Fins la setmana que ve, fins al dimarts de la setmana que ve.
Moltes gràcies, igualment.
A reveure. Moment ara, nois, per jugar una miqueta. Aquest és el trivial del carrer Major vinculat als infants. I em penso que, Adrià, comencem desvelant la pregunta d'ahir, no?
Doncs sí, ahir preguntàvem quina és la princesa Disney que perdia una sabata. Teníem tres opcions: la Ventafocs, la Bella Dorment o la Blancaneus. I la resposta correcta, doncs, era la resposta A, la Ventafocs, que era la princesa que a les 12 en punt de la nit, si recordeu, doncs havia de marxar del castell, del ball, i quan corria doncs perdia una de les seves sabates.
Molt bé, la Ventafocs, qui va perdre la sabata, la princesa Disney. Però, Jordina, avui tenim una nova pregunta. No sé si està vinculada també a les princeses, prínceps o en aventures Disney.
No, avui parlarem d'un conte conegut, que també ha sortit a diverses pel·lícules, i us diré, hi ha un conte d'un gat que porta un tipus de sabates i us pregunto que quines sabates són. A, bambes o aquests, depèn de com li digueu. B, botes. O C, sandàlies.
Ah, molt bé. És a dir, el gat quines sabates portava al conte? Bambes o aquests, botes, sandàlies... Jo hauria dit que anava amb xancletes, però potser això era l'estiu i la resta de l'any portava un altre tipus de calçat. No ho sé, tots els nens i nenes que ens estiguin escoltant que juguin una miqueta amb aquest conte, el del gat amb... que els seus pares, tiets, avis, que la seva família els ajudi a treure'n l'entrellat, i demà, just d'aquí a 24 hores, sortirem de dubtes. Dit això, nois, dèiem que avui aprendríem a conduir, que si no ens havíem posat mai al davant del volant, assegut en un cotxe amb els peus sobre els pedals de l'accelerador o l'embragatge, avui ho faríem. Ajudeu-me a sortir de dubtes. Com es pot fer això en un programa de ràdio?
Doncs mira, de moment començarem aprenent sobre seguretat viària i el civisme. I ho farem amb un joc que es diu Mou-te bé, Play and Learn, que és creat per la Fundació RAC. I parlarem amb l'Isabel Clos, cap de programes de la Fundació RAC i responsable del projecte. Així que molt bona tarda, Isabel.
Hola, bona tarda.
Ho hem explicat una miqueta nosaltres, però ens agradaria que ens ho expliquéssiu vosaltres més, amb més perspectiva. En què consisteix aquest joc i què hi podrem veure?
Aquest és un joc, és un grup de jocs vinculats a la seguretat viària, o per aprendre o per ensenyar als nois de normalment de 6 a 12 anys, tant en l'entorn escolar o poden fer-ho a casa, les normes bàsiques de seguretat viària, com s'han de moure quan van en bici o què han de menester quan volen agafar l'skate i sortir al carrer, o com s'han de posar quan van en el cotxe dels pares el cinturó o les cadires correctes, o què es pot fer i no es pot fer en el cotxe dels pares, en el sentit de si es pot agafar el telèfon o no, etc. Al final és un compendi de 12 jocs que tracta diferents temàtiques, on el nen el posem en diferents situacions i ha de respondre a preguntes una mica pensades per l'edat que et dic, de 6 a 12 anys. Això es pot fer tant a casa, entrant a la web Play and Learn i jugar com a convidat, diguéssim, o també és un grup de jocs molt, molt pensat per anar a l'entorn escolar, pels mestres de nens d'aquesta edat, perquè puguin, en les classes de tutoria o en qualsevol altres classes, ensenyar temes de seguretat viària. Per tant, allà el mestre pot jugar al joc, però a més pot incorporar tots els alumnes de la classe en la mateixa sessió, de manera que tots vegin el mateix, o puguin projectar-ho a les pissarres electròniques de les classes, etc. Per tant, és un joc molt pensat per les escoles, però que després també hi ha l'oportunitat de jugar directament a casa i en aquests dies de confinament, doncs, fantàstic. Preparar-se per quan sortim.
Com sorgeix la idea de crear-lo i posar-lo a disposició, com ara deies, de famílies i de professors?
Nosaltres fa molt temps que ja treballa en temes de seguretat viària vinculada al món infantil i, per tant, des del punt de vista educatiu. Inicialment vam començar a anar a les escoles de manera presencial i després vam anar entrant en el món online. Teníem un joc de fa molts anys que estava tecnològicament molt desactualitzat i el que vam fer l'any passat és portar-lo amb una tecnologia actual, ampliar els jocs i adaptar-los a la realitat actual. Vull dir que en el joc anterior no hi teníem tantes situacions i ara el que hem incorporat són situacions de seguretat viària que es puguin trobar els nostres infants. Vull dir, anar amb bicicleta, anar amb patinet, quan van amb el cotxe dels pares, com han de seure en el bus escolar, com s'han de comportar o quines situacions estan bé o malament quan vas en transport públic, què fer en cas de que un company es caigui de la bicicleta, com l'has d'ajudar. Vull dir que posem a l'infant en diferents situacions i han de resoldre les incògnites i de manera correcta o incorrecta, i si és incorrecta, doncs el joc li explica per què no és correcta. Una mica perquè,
com a RAC, sempre tenim... Que està també a disposició dels professors. Quina seria exactament la dinàmica a les aules i com ho hauríem de fer, com ens ho podem imaginar?
Els professors, si volen utilitzar-ho a les aules, l'únic que han de fer és registrar-se en el joc, que no té cap cost ni res, simplement és una qüestió de registre, perquè així ells tenen el seu número o la seva password, i a partir de llavors el professor pot decidir quin joc es fa en cada moment, el pot aturar a meitat per donar explicacions, i pot accedir, a més, també a material didàctic que tenim pensat per professors i que els explica com poden donar més joc en el joc, diguéssim, expandir-lo i explicar-lo millor. Llavors, el mestre el que pot fer és o jugar tots els jocs en una sola sessió o potser anar desgranant cada un dels jocs amb sessions diferents. En els nens els dona un codi i tots es vinculen a la mateixa sessió del mestre, de manera que tots juguen en el mateix moment i pot anar controlant l'evolució de tots els seus alumnes mentre fan el mateix joc i anar explicant cada una de les parts, si algú ha fet malament, el per què, etc. O sigui, és una manera de jugar més pausada i més acompanyada que pas quan ho fa l'infant sol a casa amb els seus pares, que llavors allà el joc l'ha d'anar fent i té la seva rutina i el seu ordre i no el pot aturar, sinó simplement juga i té la puntuació final.
Sí. Per què és tan important que els petits de casa, que no dèiem de 6 a 12 anys, tinguin una noció de la seguretat viària i de com funciona tot el sistema viari?
Bueno, perquè no només els infants, però sobretot és l'edat per començar a entendre que quan sortim al carrer no estem sols, que tot i que siguem vianants, potser en aquell moment, o anem en bicicleta a poc, com un patinet, etc., no estem mai sols quan sortim al carrer. I per tant hem de respectar els altres i hem de veure com ens hem de moure, tenint en compte que hi ha altres mitjans de transport o altres modes de transport en el carrer o altres persones a les quals hem de tenir en compte, respectar i veure com hem d'actuar. Vull dir que hi ha algun joc que quan vas en bicicleta acompanyat amb els amics et posa en situació d'obstacles o de cotxes parats a la calçada i et pregunta si està bé o malament, de manera que ja et comença una mica introduint el respecte als altres i, per tant, en el moure's d'una manera respectuosa, correcta i tenint en compte que tu no estàs sol en aquest món, diguéssim.
I important, això del respecte, també, quan sortim a circular, quan puguem sortir després del confinament. Senyora Clos, on trobarem, molt ràpid, ja per acabar, on trobarem aquesta proposta, aquest joc, aquesta educació, com la podem seguir o com la podem apropar a tots els infants?
El joc està a través de la web de la Fundació del RAC, es pot accedir-hi, i si no, directament a la web del joc. La web de la Fundació és Fundació RAC, Fundació RAC, mira que et dono...
Bé, en tot cas, ara ho buscarem.
La Fundació RAC, i després, si no, el joc és Mou TV, una T i una B sense les vocals, moutv.es.cat, i llavors s'hi accedeix.
No pateixi, ara buscarem nosaltres l'adreça, i quan compartim en el servei de ràdio La Carta els continguts d'aquest dimecres, deixarem ben anotat on es pot trobar tota la informació i posar en pràctica els coneixements de cadascú. Li agraïm moltíssim, Isabel Clos, cap de programes de la Fundació RAC, responsable d'aquest projecte, que hagi atès la trucada de Carrer Major. Que vagi molt bé, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
I ara, Adrià, nosaltres seguim parlant d'autoescoles. Pugem al cotxe o no pugem al cotxe? És una cosa que no m'ha quedat clara des que hem començat.
Doncs sí, ara el que sense deixar de banda el terreny de les autoescoles i també la formació del terreny automobilístic, que també és molt important, ara volem conèixer com afecta o com fa front aquest sector a la situació actual. Però abans vull donar pas i saludar la Júlia Camprubí. Ella és jove de 17 anys que vol dedicar-se a estudiar periodisme. A més, la pobra és estudiant afectada de l'ajornament de la selectivitat i que està participant aquesta setmana al taller radiofònic de l'Espai Jove, que és Radio Ciutat de Tarragona, i que també ha col·laborat en la preparació d'aquesta entrevista. Per tant, Júlia, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Ara dèiem, Júlia, que volem conèixer quina és la situació de les autoescoles tarragonines.
Sí, Adrià, i per això saludem a Carles Oliver, president Associació Provincial d'Autoescoles Tarragona. Molt bona tarda.
Bona tarda.
La situació ocasionada per l'estat d'alarma, per l'emergència sanitària, ha paralitzat en bona part el país i també el vostre sector i activitat, oi? Com us afecta?
Bé, doncs nosaltres el dia 13 va ser l'últim dia que vam fer l'examen de circulació. Ja no es va fer l'examen de teòric. I des de llavors, doncs, les empreses, totes les altres escoles, en aquest cas, estan tancades en tot el país. O sigui, tota la província i tot el país. Tancades totalment, a cal i canto. No ens deixen fer res, absolutament res, que ho trobo lògic també, vull dir que és... No és que sigui en contra, però vull dir, no... Està totalment tancada les empreses, des del dia 13. Uh-huh.
Quantes autoescoles conformen la vostra associació? I, per tant, no sé si teniu quantificats quants professors i alumnes estarien més o menys afectats aquí a la província.
Bé, mira, nosaltres aquí a la província, d'associades, venim a ser unes 67, 68, i entre associades i no associades tindrem potser ser unes 90 i poc, amb seccions que serien de l'escena, seccions. Llavors, doncs, bé, de professors no els tinc calculats, més o menys, però calculi, faci una mitja d'uns dos, tres professors per a l'autoescola, doncs vindríem a ser, si són 6, serien uns 300 professors, potser que tindríem aquí, i d'alumnes, doncs, si calculem que cada dia amb una mitja de 10 examinadors, que fan 12 alumnes dia per examinador, serien 120 al dia, doncs a la setmana vindrien a ser per 5 per 10, 5 per 5, 6, uns 600 alumnes per setmana, doncs calculi més o menys, al mes foren 624, 2.400 alumnes, vull dir una quantitat d'alumnes enormes que s'han quedat, bueno, a mitges, s'han quedat totalment parats, sense poder tirar en vano el permís de conduir. Aleshores, doncs, tot això, lògicament, a veure, les altres coses en si no ens afecta, perquè no tenim cap ingrés, la majoria han fet ERTOs, vull dir, no hem tingut cap més opció que només fer això, però, bueno, llavors hem de comptar també que, a part dels treballadors dels autònoms, que s'han quedat sense cap tipus d'ajut, de moment, i n'esperem a veure quan, perquè, a més, també creiem que serem dels últims que podrem començar a treballar.
El sector ja estava afectat, no?, també per la vaga d'examinadors.
Bé, aquest és que el sector d'autoescoles ens podria dir que és el pupes, no? Perquè, a veure, nosaltres hem tingut problemes greus. En primer lloc, una manca d'examinadors. Després, una vaga d'examinadors, que també bueno, ja va ser molt, molt sonada, no?, en tot l'estat i concretament aquí a Catalunya, oi? Llavors va tornar a vindre la manca d'examinadors altre cop. Hi va haver la vaga, els examinadors van aconseguir el que ells realment volien, que tot era lògic i normal, però ho van aconseguir, i per tant van aixecar la vaga, i després doncs, va haver la manca d'examinadors. Aquí a Catalunya en concret tenim, bueno, no sé el motiu ni el per què, o millor dit, no voldria que fos aquest el motiu, però doncs, no bé, els examinadors els hi costa molt de vindre aquí, oi? Els hi costa moltíssim. Ara, últimament, doncs, vam tindre la sort que van vindre dos examinadors fa un any i alguna cosa, i ara fa un... Bueno, es van estrenar el divendres, precisament, dos examinadors més, nous. Vull dir, el divendres en concret es van estrenar, no? L'últim dia d'examen es van estrenar. Vull dir que ja començàvem a aixecar cap. Quin problema teníem aquí a la prefectura de Tarragona, però tant igual a Tarragona que Lleida, Barcelona i Girona, les quatre prefectures, el problema és que no hi ha funcionaris, no hi ha dintre, no hi ha operadors informàtics. Aleshores, doncs, bueno, què passava aquí a Tarragona en concret? Doncs pues que tres examinadors que haurien d'haver sortit a examinar fora s'havien de quedar dintre l'oficina. I per això sempre anàvem sempre una miqueta darrere d'ells, no? O sigui, era el peix que es mossega la cua. Hi ha examinadors suficients, però ara s'han de quedar dintre de prefectura perquè els altres puguin examinar. Si no, no hi hauria personal dintre la prefectura per poder treure els expedients, oi? I ara que semblava que la cosa començava a funcionar, patapam, ens ve el tema del coronavirus. Però què hi farem? És el problema que tenim les altres coses. Sí, eh?
S'ha pogut oferir algun servei o alternativa als alumnes durant el confinament per donar continuïtat a la seva formació, almenys de la part teòrica?
Bé, totes les autoescoles, jo diria que totes, pràcticament, no parlo sàpiguen-ho totalment, però la gran majoria, jo crec que són totes tenim una aplicació que se'ls dona als alumnes quan se matriculen perquè puguin fer test a casa. Això se'ls fa a totes. Aleshores, aquesta aplicació se segueix mantenint, és més, inclús algun editorial d'aquestes, el que han fet ara és donar el 100% de test perquè els alumnes els puguin fer a casa. I llavors, doncs, també, des de la Confederació Nacional d'Autoescoles, que això es parla ja des de Madrid, doncs s'ha fet uns vídeos perquè aquests vídeos a les escoles els puguem passar, amb uns links, els puguem passar als alumnes perquè puguin seguir unes classes de teòrica. Bé, més que res perquè no s'oblidi tot, no? Que vagin anant mantenint l'alerta i l'animació per poder, quan passi tot això i que tornem a la normalitat, puguem altre cop continuar com si, entre cometes, no hagués passat res. Però, vaja, no, el que és les aules, o sigui, fer teòrica a l'autoescola, això està totalment prohibit, no podem fer-ho, i crec, jo tant de bo m'equivoqui, que això tardarem bastant en poder-ho fer. Però, sobretot, crec jo que el que tardarem més serà fer pràctiques. Les pràctiques serà més problema perquè, clar, estem una cosa de l'altra, no podem posar cap mampara, no podem posar res que se separi, no? Perquè llavors no podríem agafar el volant en un cas de necessitat. Esclar, llavors...
Senyor Oliver, disculpi'm que l'interrompi. És que hem de fer una petita pausa nosaltres ara, que si no ens posem d'acord les 8 emissores que fem el programa, els minuts no quadren. No pengi el telèfon, que ara tan bon punt siguin les 6, li tornem a donar pas i ens acaba d'explicar què és el que passa més enllà de la part teòrica amb la pràctica, com ara apuntava. I vostès no desconnectin la seva emissora de proximitat. Tornem de seguida. Fins ara. Teníem amb nosaltres el president de l'Associació Provincial d'Autoescoles, el senyor Carles Oliver. Senyor Oliver, hem hagut d'interrompre el que ens estava explicant. Feia referència, si no recordo malament, a les classes pràctiques. Ha dit que la teoria es podia salvar en aquest temps de confinament, però i amb les pràctiques, què passa? Mentrestant, aquells alumnes que, per exemple, es trobessin enmig d'aquestes sessions per aprendre a conduir?
Doncs bé... Amb la teòrica, ara en aquests moments no es podria salvar, eh? Vull dir, és impossible. Perquè, doncs, bé, a l'aula pues, poden ser més o menys grans, però no el suficient com per separar tant els alumnes. Però potser dintre d'uns dies pues, podríem probablement arribar a fer alguna cosa. Ara, amb el teòric, és clar, dintre d'un vehicle estaria l'alumne i el professor. No hi ha una separació. Bueno, tothom sabem el que és un cotxe, oi? Aleshores, no es pot posar res entremig de nosaltres, perquè nosaltres hem d'actuar tant amb els pedals com amb les mans, amb agafant el volant. Aleshores, això és molt, molt difícil. No sé quin sistema buscaran, si és que realment se pot, però jo crec que serà de les coses que tardarem més potser en aconseguir, en fer pràctiques de cotxe. I a més, llavors tenim un altre problema, i és que potser els examinadors també els costarà més de pujar a dintre un cotxe amb els alumnes. Ja ho veurem, ja ho veurem. Ja a veure què ens diuen, a veure si hem de posar la mascarilla, si podem anar amb guants, si hem de... A veure, no sé exactament com acabarà tot això, però veig una cosa que no és d'avui per demà. Això s'allargarà una mica més del compte.
Carles, heu rebut moltes queixes, potser per part de l'alumnat, o hi ha certa comprensió, donada la situació actual?
Jo parlo personalment. A mi cap alumne, si m'ha trucat preguntant-me com estava, i el que és la junta directiva, que és la que tenim potser més contacte continu, no? Entre nosaltres, fem reunions virtuals i tal, doncs llavors tampoc no hi ha cap tipus de queixa, oi? Sí que a vegades hi ha algun comentari d'algun alumne que diu que està cansat de no anar i tal, i bo, però vaja, jo crec que és una cosa que s'ha acceptat... Bueno, és que no hi havia cap més manera de fer-ho, no? S'ha d'acceptar sí o sí. Hem de ser conscients que d'aquí ens hi va molt, tant a nosaltres com als altres, i per tant, doncs, si hi ha un confinament a casa i ens diuen, ei, doncs heu d'estar tres setmanes, és millor això, és que ni pas sortir i això es propagau més, oi? No, per part dels alumnes, repeteixo, jo tot el contrari, a mi l'únic que em fan és trucar-me. Sí que tenen un petit por de perdre la teòrica, per exemple, o perdre perquè sabem que d'un suspès o d'una convocatòria amb una altra, mentre se suspengui, hi ha 6 mesos per no perdre la taxa. Tot això està parat, eh? Tot això és ja... Mm-hmm. El tema aquest, les teòriques també, em pica aprovar la teòrica per aprovar pràctiques, han de passar 2 anys. Bé, hi ha alumnes que ja portaven molt més temps amb la teòrica aprovada. Llavors me truquen i diuen, escolta'm, Carlos, vols dir que he perdut la teòrica? No, perquè tot això ha estat totalment parat. Vull dir, si algú ens escolta ara mateix, que sàpigui, i si no, que em pot trucar a mi personalment, i jo els explicaré a qualsevol alumne, de que tot el que és el tema d'espais entre un examen i l'altre està paralitzat. Vull dir, que no hi ha perill de que caduqui res absolutament. Perdran pràctica. Bueno, sí, si s'estan un mes sense poder fer pràctiques, lògicament, aquells que ja saben fent-ho, doncs perdran una mica de destresa. Però bueno, això és com anar en bicicleta. No es perd mai, eh?
En tot cas, nosaltres des del programa seguirem també alerta de com la pandèmia de coronavirus evolucioni i com s'acaben aplicant aquestes mesures per tots aquells estudiants que s'estaven traient el carnet de conduir en aquests moments. Carles Oliver, president de l'Associació Provincial d'Autoescoles, gràcies per explicar-nos-ho aquesta tarda de dimecres en directe a Carrer Major. Que vagi tot molt bé, a reveure.
Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Aquí sóc.
Fins la propera. I per cert, que jo ara aquí a l'inici d'aquesta tercera hora de programa he donat pas o he dit que estàvem xerrant amb l'Adrià Regasens i també amb la Jordina Moix, i m'he oblidat que també teníem amb nosaltres a la Júlia Camprubí, que està estudiant, de fet vol estudiar periodisme, i que està doncs ara també confinada aquests dies a casa seva. Júlia, s'han aturat les classes a l'institut, però suposo que fent molts de colzes també per preparar aquest final de curs i encara també les proves d'accés a la universitat.
Sí, la veritat és que és una mica estrany perquè no saps molt bé quines dates seran la selectivitat, ni si al final es farà o no, o si ens donaran una prova general a tots, però ens manen igualment molta feina, tots els profes estan per nosaltres i això sempre s'agraeix.
Doncs escolta, tu continua així, tant de bo els profes, com deies, puguin seguir tant com per vosaltres com han fet fins ara. I escolta, el dia que vulguis tornar a venir aquí al programa a fer ràdio una estoneta i a xerrar amb nosaltres, estarem encantats de rebre't.
Jo també estaré encantada, gràcies.
Que vagi molt bé, Júlia. I companys, Adrià Requesens, Jordina Moix, si us sembla, ho deixem quan passen 10 minutets del punt de les 6 de la tarda. Seguim amb la mirada nosaltres posada al territori per seguir com s'encara aquestes conseqüències del coronavirus en l'àmbit local. Si després voleu venir a fer una mica d'exercici o a preparar els menús amb en Jordi Escoda, amb l'Ariana de la Calle i la Jordina, i la Paula Jansac, faig sempre un embolic, ja ho sabeu.
Doncs vinga, perfecte,
molt
una abraçada.
Molt bé, tenim nota.
Que vagi bé.